Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Aprofitant que avui és 8 de març, em venen al cap totes les dones que han passat per aquest programa i que han sigut tan inspiradores per a mi, suposo, també que per tots vosaltres. Penso, per exemple, en l'Eliana Tibó Comalada, historiadora de la cuina que ens descobria la superpotència que érem els catalans en l'època medieval. La filòsofa Jèssica Jaques, explicant-nos que abans d'anar al museu hauríem d'anar al mercat, perquè el mercat t'ajuda millor a entendre el museu. La Carlota Clavé, que cuina plats deliciosos amb pas ferm i precís. L'escriptora Karin Leith, recordant-nos que la bona cuina neix de la necessitat. O la japonesa Hiroko Shimbo, quan explicava que l'ingredient més important de la cuina japonesa és l'aigua. L'arquitecta Caroline Steele, amb aquella sentència preclara: el menjar barat no existeix. O l'enòloga Anna Spelt, a qui tantes vegades li han demanat parlar amb qui mana, quan qui mana és ella. Però també penso les que sovint ens acompanyen al restaurant caníbal, com la Cristina Caparrós, la Carme Gasull, l'Inés Butrón o la Sandra Lozano, i tantes altres que no ens hi caben o que ens agradaria convidar algun dia, com la periodista francesa Julie Andrieu, esplèndida, divertida i entusiasta amb les coses del menjar. Totes elles ho saben, ho expliquen, de fet, tenen en comú que s'han hagut d'esforçar una miqueta més que els seus companys per demostrar la seva vàlua professional. Un cop de força, que tot sigui dit, les fa sumament poderoses.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jovany, què tal? Com estem?
Quin dia dius que ve la Juli?
T'ho he deixat en safata perquè sabia que això és el que més il·lusió et faria de tot.
Bueno, perquè no. miro els seus programes sempre que puc.
N'estàs una mica enamorat, ho has de confessar.
Des del punt de vista...
Sí. La Juli, bueno, potser hi ha gent que no sap qui és, però és una periodista, comunicadora...
Com vols que hi hagi algú que no sàpiga qui és la Juli?
Mira, l'Isma ho sap. L'Isma no sap qui és la Juli, el nostre
perquè
tècnic de so.
Perquè l'Isma està per altres temes.
Bueno, doncs res, una periodista que fa uns programes fantàstics, n'acaba d'estrenar un, n'estàs al cas?
No, quin?
Sí, home, acaba d'estrenar Els viatges de Juli, que és per tot Itàlia, és fantàstic. Roma, Venècia, meravellós.
Segur que
però
sí.
Però ja la portarem un dia, no pateixis. L'entrevistes tu aquell dia. A qui convidem avui al restaurant caníbal?
Doncs deixem començar fort, perquè hauria de convidar Donald Trump per tot el que està passant, però com que és un tio desagradable, i a més avui és 8 de març, com apuntaves ara fa un moment, jo convidaria, doncs, la seva dona.
La Melania?
La Melania.
Ah, tu has vist el documental aquell que s'ha autodedicat?
No l'he vist i no crec que el vegi tampoc.
Tampoc.
En tot cas, si ve la Melania, aprofitarem per recordar-li que les animalades perpetrades pel seu marit a l'Orient Mitjà també tenen conseqüències en l'àmbit gastronòmic, conseqüències una mica més irrellevants, potser, al costat de les desgràcies que comporta qualsevol guerra, no volem frivolitzar, sí. Però hi ha un aliment que es cultiva en grans quantitats a l'Iran.
Sorprèn-me, encara que... Sí, digues.
El pistatxo.
Sí, clar.
Ja ho sabies,
el pistatxo.
L'Iran és un dels principals productors mundials del festuc. La temporada 24-25 en van produir 225.000 tones, de les quals en van exportar el 94%, o sigui, gairebé tot.
Wow.
La major part del pistatxo el venen a països asiàtics, com la Xina o l'Índia, i a Europa només n'arriba el 6%. Però, sigui com sigui, hi haurà menys oferta de pistatxo, i això vol dir que...
Pujarà el preu.
A Espanya també s'hi cultiva pistatxo entre 6.000 i 8.000 tones l'any, una producció que, si la crisi a l'Orient Mitjà s'allarga, augmentarà i podrà col·locar a un preu més elevat.
Sí, mira, deixa'm ser dolenta, però si la guerra a l'Iran provoca la fi de la moda de l'estil Dubai, la xocolata Dubai, que avui, al final del programa, avui fem nyapotop, Jovany, espera't, que això del xocolata Dubai sortirà, crec,
Sí. Ja veuràs què he portat.
En tot cas, si ve la Melania Trump, a què la convidem?
A marxar.
Qui més convidem al restaurant caníbal avui?
Potser convidaria l'Ada Parellada, un activista en la lluita contra el malbaratament alimentari, que en alguna ocasió ha dit que no passa res per consumir un producte que ja ha superat la data de caducitat.
I què vols dir ara? Que sí que passa alguna cosa?
Pot no passar res, o sí.
Ah,
Totes dues coses.
Jo ho he fet, però bé, explica'm.
I no t'ha passat res.
No, de moment no.
En tot cas, he pensat en ella perquè aquesta setmana s'ha fet públic un estudi de l'Associació Espanyola de Fabricants i Distribuïdors que assegura que un percentatge elevadíssim de consumidors espanyols tenen pràctiques de consum, com a mínim, qüestionables.
Ui, a veure.
Per exemple, un 69% dels consumidors menja productes caducats. La immensa majoria no compra producte caducat, però si el té a casa i en allà el caduca, doncs, mira, fan la vista grossa i se'l mengen.
Ja,
aquesta associació, que recordem, és de fabricants i distribuïdors, recomana no consumir res caducat perquè moltes vegades el risc microbiològic no es percep, o sigui, no ho veus, o no ho detectes amb l'olor o amb el gust. Una altra cosa és la data de consum preferent.
Clar,
en aquest
clar.
Cas, la data indica fins quan aquell producte mantindrà intactes les seves qualitats organolèptiques, gust, aroma, textura, però que un cop superada la data es pot seguir consumint sense risc.
Ara que ho estàs dient, potser el que jo he consumit dies després del que posava allà era el de consum preferent.
Consum preferent.
Qui no ha menjat iogurts a un mes vista del consum preferent?
Ah, exacte.
Bé, tot això, ara ho dèiem, sempre i quan aquell producte que ha caducat, no?, doncs s'hagi conservat en bones condicions. No?
Ah, exacte. I d'altra banda, aquest mateix estudi indica altres males pràctiques de conservació i consum d'aliments que fem a casa.
A veure, per exemple,
Deixar refredar un aliment que hem cuinat a temperatura ambient. O sigui, no podem deixar un aliment a temperatura allà sobre la cuina més de 2 hores o més d'una hora en cas que la calor apreti.
Malament,
ha d'anar cap a la nevera. I si ho volem deixar refredar abans de posar-ho a la nevera, el que hem de fer és distribuir allò que hem cuinat en diferents recipients poc profuns i després cap a la nevera.
Què més fem malament?
Descongelar un producte al marbre de la cuina.
Sí.
Saps? El fotem allà a sobre i ja anem esperant que es descongeli i nosaltres anem fent la nostra vida mentrestant. Doncs no, perquè això afavoreix el creixement bacterià a la superfície del menjar mentre que l'interior segueix congelat. Hem de ser previsors i que es descongeli a la nevera o tirem de microones.
Ja. Encara ens has de dir més coses que fem malament
si
o ja
vols,
estaria...
Si vols, sí. Per exemple, no es pot anar rescalfant un producte eternament. En tot cas, si ens ha sobrat alguna cosa que hem cuinat, la guardem bé i després en rescalfem la quantitat que necessitem.
Ja.
No has d'agafar tota la cassola del fricandó i tornar-ho escalfat.
Per només un tall, no?
Ah,
t'escalfes el tall que t'has de menjar i ja està.
Després, també s'ha de respectar aquella indicació del producte que diu un cop obert consumir entre 3 i 5 dies. Ens recorden aquesta associació que no és un suggeriment, això, que no s'ha de consumir, sobretot.
Ja.
D'acord? Si vols, sí. Tampoc s'ha de guardar una llauna de conserva oberta si ens ha sobrat una mica de producte que hi hagi dins. El traslladem, en tot cas, a un recipient hermètic i també ens recorden que la carn i el peix s'han de guardar a la zona més freda de la nevera i en recipients ben tancats.
Sí, bueno, va, parem-ho aquí perquè, escolta, tinc la sensació que podríem estar un parell d'hores més.
Sí, i te n'adones que ho fem gairebé tot malament.
La recomanació, mira, en tot cas, no sé, fem servir el sentit comú i una mica que si algú s'hi ha mirat i ha escrit alguna cosa, llegim-ho bé i intentem-ho complir. I la de parellada, si ve al restaurant caníbal, a què la convidem?
Doncs no ho sé, ara miraré la nevera, si hi ha alguna coseta que estigui molt, molt al límit.
Doncs això, Ada.
I li donarem.
Això. I encara tenim temps i espai per un últim convidat.
Sí, avui volia convidar només dones, però ara no em serà possible perquè la notícia la protagonitzen dos homes.
Ah, dos homes, no passa res, va.
Doncs convidaria l'Arnau París.
Ah, una cara coneguda, conegudíssima, de TV3.
Home, i tant. Doncs va, precisament el convidaria perquè, tal i com han avançat aquesta setmana els companys del Que no surti d'aquí, l'Arnau París serà el relleu d'en Marc Ribas a la nova temporada del programa Joc de Cartes.
Que segurament algú doncs això ja li sona a l'Arnau París perquè fins ara ha estat fent el cuines també.
Exacte, nascut a Barcelona, té 38 anys, un cuiner amb herència pagesa, li agrada dir que encara que està format en empresa i finances, va decidir dedicar-se plenament a la cuina després de guanyar la 9a edició de Masterchef l'any 2021.
Sí, doncs bé, molta sort per ell. Veurem aquest nou joc de cartes i per en Marc Ribas, evidentment, també. Que s'aparta una mica del focus mediàtic i a què convidem l'Arnau París?
Doncs mira, jo el convidaria que passi a veure la cuina del nostre restaurant caníbal, que neta que la tenim, que puntuï l'espai, l'atenció rebuda per part nostra, que valori els nostres preus.
Com ho fem, que valori la Dolors, ara bé, Mare de Déu, l'atenció de la Dolors.
I a veure quina nota ens posa.
Sí, ja els tenim a tots, eh? Arnau, sigues benèvol, per favor, Déu meu senyor, i la Melània i l'Ada també, que seguin una mica, i la Dolors, a veure com ho fa avui.
Bon dia.
Bon dia.
Ben tornat.
Què tal?
Gràcies.
Avui us oferim uns panadons farcits de carn de pastissera.
Mira que bo.
Uns espinacs a la catalana amb picada d'escriptor gironí i uns calçots arrebossats amb salsa de cuinera del Tarragonès.
Tot m'agrada.
I per començar com a plat fort, una pasta farcida amb pesto de joves pagesos. Un mar i muntanya que fem amb una dona mocadera i una altra remendadora. Mm. O bé, un estofat de faves amb cansalada de traductora. Què us ve més de gust?
Què ve més de gust? A mi m'ha cridat l'atenció el mar i muntanya.
El mar i muntanya, oi?
Sí,
mar i muntanya. Sí, sí, no, més original aquest, que
sí,
ha dit que tenim
sí, sí.
Avui.
Doncs... Sí, de mar i muntanya de dues dones.
De dues dones.
Bona tria. De seguida el mar i muntanya de dones.
El dia del mataporc, doncs després la mocadera ja tenia el garbell a punt per posar els budells. La mocadera el que feia doncs era parar la sang i remenar-la molt perquè no quedés quallada i recollir els budells. Amb molta prudència doncs anar-los separant, separar els grossos dels petits.
Pues quan arriba un barco que a la nit ha pogut pescar i treballar, sempre ve ple de forats. Ens deixen la peça de manera que la pugui remendar al cim del moll o aquí estirada, posen talls de llençol per assenyalar tots els foradets si anem remendant. Quan tens el galà a la
casa, hola i l'om. Maria Dolors Moles és mocadera i Neus Serrano és remendadora. Avui, Dia Internacional de les Dones, descobrirem aquests dos oficis amb història fets per dones. Hola i l'om.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Com estem?
Molt bé, molt bé.
Quin gust venir-la a veure. Mira que ens ho havíem imaginat, això, a vegades l'espai.
Sí, bueno, sí. És una casa de pagès.
Mm.
Sí, sí, amb totes les eines i tot el que ens cal per treballar.
La casa de pagès de la Maria Dolors Moles és a Rupit i Pruit, un petit poble a Osona.
Està exposat això com si fos un museu, perquè en certa manera això és un museu, Bueno, aquesta casa de pagès que la gent pot venir a visitar.
Sí, des de fa 2 anys, doncs com que jo suposo que tinc molt agraïment en els abans passats, el sacrifici que feien, lo artistes que eren, doncs amb prou eines, doncs això, faig visites guiades explicant com vivíem fa uns anys aquí dalt al Coll Sa Cabra.
Ahà, a Mas el Torrent.
A Mas el Torrent.
La Maria Dolors ara té 66 anys i tota la vida ha fet de mocadera.
Doncs era ja petita que ajudava doncs, a les tietes o a les meves germanes a netejar la tripa. El dia del mataporc, quan venia el matador, doncs després la mocadera ja tenia el garbell a punt per posar els budells. Un cop el matador doncs, matava el porc, el degollava i tal, la mocadera el que feia doncs, era parar la sang i remenar-la molt perquè no quedés quallada. Llavors treia doncs, aquelles parts de fils i de gleves de sang i ho colava i ho guardava. I després, quan els homes ja tenien el porc obert, doncs el que feia ell era recollir els budells amb molta prudència doncs, anar-los separant, separar els grossos dels petits.
Molta gent segurament haurà escoltat la paraula mocadera per primera vegada ara, quan l'hem dit nosaltres.
Pot ser.
Però clar, ara anirem pas per pas, però si vostè hagués d'explicar o definir què és una mocadera per algú que no en sàpiga res de tot això, com ho explicaria?
Bueno, doncs, posant-hi una part divertida, diríem que és una mica la que dirigia l'orquestra.
Sí.
Doncs això.
La directora d'orquestra de La Matança.
Ah, exactament.
Sí, sense mocadera, ni matança, ni embotits, ni res de res.
Bueno, esclar, és que era una feina que, a part de netejar doncs, els budells, que dintre dels budells, el que era com un laberint. El porc, ara és tot molt fàcil, perquè ara el pengen a la pala i una persona sola pot matar el porc. Però en aquells anys feien falta molts homes perquè agafaven el porc entre tots i el ficaven sobre la taula i el mataven. I després, quan ja el tenien ben socarrat, ben net i pelat, després li obrien l'esquena, 2 talls a l'esquena amples, que allà doncs, és l'espinada, i allà dins doncs, sortia el que era tota la budellada.
I aquí entrava la vostra feina, el vostre paper, les directores d'orquestra.
Començàvem a separar. I allò era, doncs, el que diem, el que embolica ben bé els budells,
sí.
Doncs seria el que en diem la tela de les pilotilles. Les treu amb molt de cuidado i se separa. Després s'ha de lligar el budell prim que està enganxat en el cec. Els budells, és clar, dir la paraula merda no queda bé, però és que els budells són plens de merda.
Clar.
Llavors s'ha de vigilar molt perquè, és clar, si s'embruten de la part de fora, doncs allò és una mica fastigós. Mm-hmm. S'ha d'anar molt a compte, doncs, de tenir els fils i d'anar lligant aquests punts que es van separant perquè no es faci merder.
Mm-hmm. I com es treu la femta d'aquests budells?
Doncs això, primer separem, tallem el que diem el budell sec del prim. Mm-hmm. Llavors, separar el prim del gruixut, doncs, també es fa molt a poc i allò que es treu són els autèntics greixons, que és aquella part que és una mica greixosa, que hi ha aquells fils. Després ens queden els prims separats dels gruixuts. Uh-huh. Llavors aquells prims també s'han de girar i pelar-los. Hi havia una fusta especial que tenia un forat al mig i amb el ganivet i amb molta cura es pelen. Després s'hi fa passar aigua i es giren. O sigui que la carn, tota la carn que us mengeu de la llonganissa, fuet, etc, etc, aquella carn toca la part de fora. Mai toca la part on a dintre hi ha el fems, que diguéssim, eh?
Mm-hmm. Un cop els prims... Estan girats.
Estan girats.
I rentats molt bé.
Mm-hmm. Després tindríem, doncs, la tira de la colana.
Sí.
Tindríem el budell sacsarut i al final del sacsarut doncs, hi ha aquest el sec, que molta gent en diu el paltruc. Mm-hmm. Normalment el budell prim és tot botifarra, mm-hmm. Sigui la botifarra bona, botifarra d'ou, botifarra de sang o la botifarra que en diuen de parracs. I el budell de la colana seria ben bé per la llangonissa.
Clar, ara tenim, diguéssim, els budells, però després sí. Tenim la pròpia, pròpiament, la carn del porc mateix, en ell mateix,
sí.
Que després també s'ha de tractar.
Clar, llavors, un cop els budells són nets, també és una feinada on, de cara a les mocaderes, ens requereix com molta concentració i silenci. S'ha de tenir molta cura a separar el que és la carn magra, treure-li tota classe de vena, de greix o nervis així, que puguin com deixar la llonganissa que no fos de tanta qualitat. Mm. Doncs després això és un rato que requereix doncs, estar-hi molt concentrat. I després les parts més sagnoses es fan lo de sang, també se separa. Mentrestant es fa aquesta tria, ja hi ha una caldera, una prola al foc, i quan l'aigua bull, doncs s'hi tiren, per exemple, doncs seria la freixura, la melsa...
Ara parlaves d'aquesta concentració i aquest silenci,
sí.
I aquest ofici també que tu expliques amb aquesta naturalitat, perquè són molts anys, però tu d'aquí ho has après tot això, també de les dones de casa, entenc.
Sí, bueno, jo a casa meu, això que diem, les meves germanes, la meva mare, les tietes, quan jo era soltera, doncs tota la vida s'havia fet de matar perquè la garganta que en dèiem a casa meu, a mida d'anar-ho veient a fer... i tampoc he tingut manies, doncs ja m'hi vaig posar jo. I els últims anys, com que esclar, els fills es van anar fent grans, doncs llavors ja m'ajudaven els propis fills. I l'un encara ara mata porc per casa seva, per la seva dona, els seus fills i tal, no? I l'altre, amb la parella que té, doncs varen fer un pack i varen obrir la carnisseria i, evidentment, clar, ja amb experiència, ja sabien explicar cada part del porc, com fer-ho, i s'han dedicat amb això. Després jo durant...
A Manlleu, oi?
A Manlleu, ara... al mercat municipal, la carnisseria Colombila, doncs, clar, ells venen això d'un aprenentatge de que ja de petits ho han vist. I després jo durant uns anys encara vaig continuar anant a ajudar a les cases de la Garrotxa o cases d'Osona, a fer totes les tries i tot plegat, però després per coses ja més personals doncs ho vaig tenir que deixar. Que no és pas que encara ara no m'ho demanin, eh?
Ah, però... sí? Encara ara?
Sí, sí. Jo encara ara, si volgués, hi podria anar, però llavors les circumstàncies em diuen que no. Només ho fem aquí a casa, amb l'altre meu fill, la jove i els nets. Sí, sí.
A tot això, entenc que era una feina remunerada, aquesta?
Alguna vegada sí, però a vegades era allò que, jo què sé, donaven el que dèiem el tast, perquè
sí.
El tast s'havia donat sempre.
Uh-huh.
Però jo a vegades a mi doncs, em donaven més quantitat de tast. Últimament a vegades ens en feien, jo que sé, un regalet d'una cafetera, alguna coseta. Però si era gent que jo no els coneixia de res, doncs llavors els hi posava una mica de preu.
O sigui, diners.
Sí, sí, sí.
Clar.
Últimament sí. També hi havia l'acostum, doncs, de que... tenia que donar tast a la gent, com ho dic jo, superior, a la mestra. tast en el mossèn, guardar per la Guàrdia Civil i per la gent que venia de visita. Llavors, pràcticament, ja, llom i botifarra, doncs, poqueta, el que és...
En quedava per les cases, vols dir?
Per nosaltres ens quedava el del dia a dia.
Avui és la diada de matar el porc que hem anat engreixant des de fa massa anys amb llet de la més bona i tomàquets de l'hort amb la millor farina, patates i ous.
Ara, Maria Dolors, estem aquí amb tots aquests estris que tens així exposats.
Sí.
Aquí, suposo, aquesta gran caldera és on es devia fer foc i bullir.
Sí, aquesta caldera, és clar, estava pràcticament tot l'any al foc. Uh-huh. I els porcs de les cases s'alimentaven de les segones del blat, de naps, de remolatges i de pells de patata, això, i es bullia tot. I això era el que se'ls donava, doncs, el menjar als porcs. I, en canvi, el dia del matar porc, doncs, es rentava ben neta, s'hi bullien tots els menuts del porc i, més tard, doncs, el que eren ja els paltrucs.
Un ganivet.
I això, aquest tres peus...
Sí.
Doncs aquest tres peus, si xerrés...
Tres peus és perquè literalment és una fusta,
una
per tallar, entenc, o per picar.
Una soca
amb els
tres peus,
i, peus de fusta,
i el picador.
El picador.
Però això que diem anys enrere, doncs això a vegades hi feien la carn picada, també aquí amb el picador,
clar,
pam, 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 pam.
Clar.
El dia que servia més era el dia del matar porc, quan desmuntaven els ossos d'espinada, la costella i així. I després aquí tenim, doncs, aquesta màquina. Mm-hmm. Clar, aquesta màquina, és el que diem, aquesta màquina també té de 80 anys per munt.
Clar.
Llavors, i
això ja era... Màquina de trinxar,
La màquina de trinxar.
Mm-hmm.
Clar, aquesta màquina, és el que diem, també hi ha passat molts quilos de carn. És clar, però és que en aquell moment durava 2 o 3 dies, la matança.
Això t'anava a dir. Quantes hores era la vostra feina, en aquest cas?
Clar, et llevaves ja al dematí molt d'hora, quan venia el matador, i anaves fent. Ara, últimament... Com que tot és molt elèctric, es pot treballar un porc només en un dia, començar i acabar.
Clar.
Però llavors no.
És la diada de matar el porc. Matar el porc. Porc.
Clar, la feina de la mocadera, que avui justament estem reivindicant que ha sigut una feina feta per dones, per mares, àvies, tietes,
sí,
a les cases de pagès, els homes feien la feina de la mocadera o no? Era una cosa reservada...
Jo no ho he vist mai, els
mai,
homes.
Eh?
Mai,
uh-huh.
Mai. Jo no he vist mai cap home desmuntar els rodells i així, doncs... També ho sabrien fer, però suposo que és el costum, doncs,
ja,
que les dones eren la mocadera i el matador era el matava el porc, deixava les peces sobre la taula i ell ja marxava.
Entenc que per això el dia de la matança devia ser, sigui com sigui, encara que comportés aquesta feina, aquesta concentració, un dia de festa, un dia de celebració, no?
Sí, sí, era... és això, era menjar dojo, era un dia de veure's amb la família, però és el que dic, la finalitat era... Puguem planar el rebost per tenir per menjar per tot l'any. Era la finalitat més principal.
Mm-hmm. Ara, realment, no podem dir que la feina de la mocadera estigui desapareixent. Això es continua fent.
Bueno,
continuen
poquet.
Havent mocaderes.
Poquet.
Poquetes en actiu.
Poquet, perquè la vida amb 20-30 anys s'ha capgirat tot. Perquè les cases de pagès, les dones grans, n'hi queden poques. Perquè la gent jove, evidentment, el que els hi aporta és tenir-ho tot fàcil. I el fàcil és anar-ho a buscar en una botiga o en un supermercat. A les cases de pagès, tinguent en compte de que hi podien viure fins a 4 generacions,
mm-hmm,
i tot el que és la vida de pagès es anava transmetent homes i dones de generació en generació. Les dones sempre, sense menysprear els homes ni molt menys, perquè cadascú amb el seu tema, però les dones sempre han tingut un paper molt important a les cases. Sempre. Pal de paller, però és que sabien fer tots els oficis. Sabien cuidar la canalla, sabien cuinar, sabien cosir, sabien cuidar l'hort, sabien cuidar les gallines, ho sabien fer tot.
Sabien i ho havien de fer.
I feien de mestres, i feien d'infermeres, és que ho feien tot.
Uh-huh.
I de què els hi venia l'ensenyança? No ho sé, jo diria això, que ho transmetien de pares a fills.
Uh-huh. Avancem una miqueta, Maria Dolors, que m'agradaria que m'ensenyessis, perquè em sembla que tens per aquí estris de cuina i coses d'aquestes que ens interessen a nosaltres.
Sí.
Clar, qui fa tota aquesta feinada ara? La indústria, entenc que es fa mecànicament, tot
sí,
això.
Sí, 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 clar. Dins
un obrador...
Una persona pot elaborar 2-3 porcs en un dia,
clar,
perquè és que tot és elèctric. En plan personal, així és privat, sí que queda gent, però poqueta, poqueta.
A veure, què tenim aquí?
Ja ho veus aquí? Tots aquests trastos, és el que diem, si parlessin, parlarien de més de 100 anys enrere. Aquí amb aquestes soperes tan antigues, que són aquestes, veus, de porcelana blanca amb la ratlleta blava.
Allà, sí.
Aquelles que, esclar, tot el que era la vaixella del dia a dia, doncs fixa-t'hi, tot era conjuntat, la porcelana blanca amb el ribet blau, això hi érem totes les cases. I cada dia amb aquesta sopera doncs hi havia la sopa escaldada amb els carlins de cansalada. No hi havia oli, era el pa sec.
Carlins, què vol dir?
Els, bueno, trossets de cansalada
trossets
molt petits.
Molt petits.
Això són els carlins de cansalada.
A veure, avancem una mica més. Maria Dolors, que veig que ens ha preparat llonganissa.
Doncs mira, sí, em fa il·lusió que tasteu una mica la llonganissa.
Ah.
Aquesta llonganissa, doncs, és de la que fa...
Del fill?
Sí, aquesta sí.
Ah. Jo m'agradaria que vostè la tastés també amb mi. A veure, perquè jo sé que vostè té la teoria, no, la creença, vaja, que vostè sap diferenciar, vaja, amb un tastacegues, un embotit de qualitat i tradicional, d'un altre que no ho és pas tant.
Bueno, sí. Sí, sí, jo, evidentment, amb la llonganissa sé molt bé quan és de qualitat, quan no és, quan no és, quan és de fàbrica, quan no és. Per exemple, veus aquests trossets de cansalada de grassa que hi ha al mig?
Sí.
Això és el que et deia jo dels tatxots. La cansalada, ara potser la tallen una mica més fina amb la màquina.
Sí.
Però en aquells moments hi havia la carn, veus, la carn magra i barrejada aquí, que dona aquesta morositat i dona aquesta qualitat a la llonganissa. També una de les feines de les dones era cada dia al dematí, doncs, baixar el rebost, mirar el temps que feia i obrir i tancar la porta, la finestra, depèn si a fora feia més humitat, menys, si feia un dia de molt vent, doncs tapar-ho tot molt. Si aquella embotitxa s'acaba massa, doncs es regava el terra. Si es veia massa humitat, doncs o s'hi tirava allò a vilorda o s'aixugava el budell, perquè no... I això doncs es feia, bueno, amb les llonganisses, els paltrucs i també les baiones, que no n'hem parlat. I les baiones doncs seria aquests llumillos conservats que es venen ara, i a l'hora de tenir convidats doncs era una mica un requisit.
Sí, sí. De bona hospitalitat, no?
Sí, sí.
Bueno, vostè ja ens ho ha fet encara amb la llonganissa, que jo no m'ho esperava això. La tastem? A veure?
La
bueno,
tastem.
Vostè en sap més que jo, clar. Òbviament, ja l'olor és meravellosa.
Jo la trobo molt bona.
Molt bona.
Molt bona. També em conec que això que diem els gustos, si trobo aquesta textura, aquest contrast de la part grassa amb la magra, i aquest punt encertat de sal i pebre.
Això li anava a dir, pebre just.
Sí.
I també el punt de curació... per mi, fantàstic, també.
Doncs transmetre això, el que eren els valors de la gent d'abans, que jo no pararé de dir que eren realment artistes en tots els sentits.
I tant, i tant. Bé, per això hem vingut avui fins aquí, fins a Rupit i Pruit, a Osona, per conèixer una mica aquesta tradició rural centenària de les mocaderes, de la matança del port, d'aquestes mares, àvies, tietes, veïnes, que s'encarregaven de fer tot això que ens ha explicat la Maria Dolors, aquesta feinada que era fer bé tot, des de que sortia la sang fins a que es curava l'embotit. Moltes gràcies de veritat, Maria Dolors Moles, pagesa i mocadera, aquí on som avui, a Rupit i Pruit, un petit poble, no ho hem dit, de 200 i escaig, 275, em sembla, habitants.
Sí, sí, no som gaires,
sí,
no?
Sí.
Però és allò que diem, pocs i benvinguts.
Moltíssimes gràcies, de veritat.
Bueno, gràcies.
I gràcies per guardar el llegat.
Sí, sí, bueno, i gràcies a vosaltres i a la feina que feu, doncs, d'anar-ho recordant.
Un plaer escoltar-la.
Gràcies.
Gràcies, fins la propera.
Adéu, adéu.
Jo surto a navegar amb la meva barca, navegar tot sol i l'aigua cal...
D'Osona enfilem camí cap al Baix Empordà. A Palamós ens espera la remendadora Neus Serrano. La, 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 la.
Bon dia, Neus. Com estem?
Bé, bé, molt bé.
Bé, quin dia tan esplèndid que ens fa avui aquí a Palamós.
De primavera, total.
On som? Explica'm on som ara mateix, perquè no estem a terra ferma, estem a prop, però no.
Estem al moll de Palamós, a la platja gran de Palamós. Aquesta és la barca La Gasela.
Tenim el mar al davant, nosaltres estem assegudes aquí, diguéssim, a bord d'aquesta barca de La Gasela. Tenim moltes xarxes aquí darrere. Navegar
i plou. La Neus té 74 anys i des dels 18 que es dedica a pedassar, recosir i reparar les xarxes trencades que arriben a port.
Pues quan arriba un barco que a la nit ha pogut pescar i treballar, sempre ve ple de forats. A veure, poden ser petits i si són molt grans i no hi ha temps de fer-ho, llavors a l'hora d'anar de plegar, perquè dius hauran de sortir, en vez de remendar, de fer aquest rombo tan ben fet, es cus i es deixa per un altre dia. Llavors tornes a baixar la barca i quan ja han descarregat el peix ens deixen la peça de manera que la pugui remendar al cim del moll o aquí estirada i anem fent allà tots els pedacets blancs. Posen talls de llençol per assenyalar tots els foradets.
Talls de llençol, clar, perquè el blanc destaca molt amb aquesta xarxa, per exemple, que tenim aquí, són marrons.
Sí, sí, sí.
Oi? Poden
sempre fer... és marró la de la tranyina.
Sempre és marró la de la tranyina. Llavors, clar, el blanc et fa veure on està el forat directament.
Exacte, anem buscant pedacets i anem remendant.
Quantes hores podia ser, diguéssim,
pues
igual, remendar una xarxa?
Igual hi estàs un ratet, des de les 10 del matí hasta l'hora d'anar a dinar, com tens que tornar a baixar a la tarda i a l'hora de marxar si no has acabat cosir-ho. Depèn de la destrossa que hagi fet el peix. Sí, perquè a vegades passen tintureres, que són com petits taurons, i foreden perquè van a darrere el banc de peixos i a darrere el banc de peixos atreveixen la peça de tranyina que dins l'aigua quasi no es veu.
I aquest ofici tu, Neus, de qui l'has après?
De la meva sogra. Jo tenia 18 anys quan em vaig casar amb un noi que era pescador, tenia una tranyina i una barca per anar a les peces a l'estiu. I llavors pues, la sogra de seguida que va començar a festejar ja cada tarda me feia anar a festejar amb un quarto a aprendre a remendar i així a l'estiu ja estava remendant com ella.
Que ella també ho feia, entenc que llavors...
Home, sí, tothom havia de baixar a remendar. La germana, que era modista, també baixava a remendar, vull dir, tots.
Tots,
de la família.
Totes, entenem, dones?
Sí, perquè els homes no s'hi dedicaven, els de tranyina. Els de rastre sí que ho fan els amos de barca i agafen remendadors, perquè és una xarxa molt pesada i la de tranyina és més lleugereta, més fàcil.
Entenc que per això que em dius, no?, que eren les mares, les dones, les filles de pescadors, famílies...
Sí, en aquella època sí.
I ara?
No, ara ja... A les tranyines només ve a remendar homes.
Només venen a remendar homes.
I a les barques de rastre igual.
I per què aquest canvi, no? De que fossin sempre les dones i ara...
Perquè ara les dones, quan són de 15 o 16 anys, ja diuen, què vols ser quan siguis gran? I ja estudien per metge. A veure, jo tinc una jove metgessa i l'altra psicòloga, vull dir, ningú es dedica a sus labores ara.
Ja.
És difícil que sàpiguen ni cosir.
Imagina't recosir una xarxa.
Sí, no. Això no...
És una feina, tu diries, és una feina difícil? Es necessita destresa, una certa destresa?
Aprendre a fer-ho igual que treballar de modista. És aprendre una cosa, quan te l'has après ho fas com res.
Bueno, tècnica sí que demana. Ara et veurem fer-ho, eh? Jo vull que m'ensenyis. Jo t'he de confessar que la meva tieta, el Port de Borriana, era remendadora, o sigui, ho he fet...
Ho has vist fer.
Tota la vida, sí, però jo...
No ho has provat mai.
No ho he provat
mai. Perquè tenies altres aspiracions.
Tenia altres coses, no sé, era molt petiteta, eh? Però bé, bones mans, bona vista, també, entenc.
Sí.
Clar.
Això cansa molt la vista. La crema, diuen els metges. Diu, si has remuntat molt d'anys, no et queixis que has de portar ulleres perquè és el més normal. Totes acabem igual.
Què ressenteix més, la vista o les mans? Perquè les mans...
No, les mans no.
Les mans no?
No. Les mans jo, que ara que faig de modista, poder treballar molt més fent de modista que fent això.
Jo entenc que pels palamosins i per les palamosines, diguéssim, la imatge d'aquestes dones que arreglaven i recosien aquestes xarxes trencades aquí al moll o a la planassa era una estampa de tota la vida, diguéssim.
De tota la vida. I ara encara la meva filla és mestra a Vall-llobrega i fan excursions al museu per veure què feien les seves mames, les seves àvies.
Clar. Què necessitàvem per remendar? Quins són els estris que necessitem?
cadires jo no havia fet servir mai, m'assentava a terra i m'embolicava la xarxa el dit gros del peu estirada i anava remuntant.
O sigui, tu cadira no feia servir, asseguda?
No, només quan la xarxa era acabada de... Quan agafaven anxovia, anxova petita, que quedava clavada a la malla, havien d'expulsar perquè caigués a terra. Llavors, amb aquella porqueria a terra, agafava cadira, segur.
Clar.
Però si no, si era una xarxa que et deixaven per repassar, assentada al moll, em feia més via, m'aixecàvem, anàvem a un altre lloc més ràpid que amb les cadiretes. Però les senyores d'abans, les que venien de la cala i així, estaven acostumades. Amb dos cadiretes, un paraigua, paraigua negre sempre treballaven sota el paraigua que no els hi toqués el sol.
No és
com ara que ens agrada que ens doni el sol.
Avui t'has posat un delantal negre?
Sempre es feia un delantal negre perquè ressaltés el forat.
Pantalons, faldilla...
Les senyores grans anaven amb faldilles, que anaven fins aquí, i la joventut ja sempre en texans, amb roba còmoda.
Hem de dir que ara deies, no?, que aquestes xarxes es coneixen amb el nom de taranyina, que és la xarxa, però també és un art de pesca.
Sí, la taranyina és el nom que es dona a la barca, a part del nom que tingui, i la xarxa d'encerclament és la taranyina.
Per la gent que no sàpiga com funciona doncs una taranyina, en aquest cas un vaixell que pesca amb taranyina, com va això?
Pues va el vaixell, va el bot de llum, que portava uns focus molt grans, unes làmperes molt maques, que ja no es porten. Pues amb la llum el peix puja, el bot de llum es quedava allà, diguéssim, donant llum perquè el peix s'atonta i puja, i la barca pues porta suros a dalt de tot i ploms a baix. Llavors anava deixant anar una xarxa i envoltava amb el bot de llum, i llavors deixava una petita sortideta, sortia el bot i tancava amb el cercle. Una maquinilla anava cobrant, com t'explicaré, la cègola, que és el cap que tancava el plom per sota, i quedava una enorme bossa de peix, i des de la barca, amb un... Veus, això és l'elevador, això és una taranyina. Des de la barca...
Tenim la taranyina al costat, aquí, aquesta on estem és arrossegament, no?, pel que veig.
Sí, veus, amb aquella maquinilla hi posàvem el plom, tancava, i quedava una enorme... I llavors, des de la barca, amb un celebret molt, molt gran, que tenim, i que havien tres o quatre caixes de peix, l'enfonsàvem dins l'aigua i pujava carregat de peix. Hi havia una tira de caixes buides i feien totes plenes. I en tornàvem a posar més. I així era... Era una pesca maca. Per això jo me'n vaig enamorar i volia anar... Quan vàrem acabar la barca, que s'estava fent quan va morir el meu home, vaig dir, jo seré el motorista, i vaig treure'm els papers de motorista a la Bisbal, i em van dir, necessites 50 dies d'embarco per poder ser... Dic, vale, m'embarco aquesta nit mateix, jo cap a mar, sense mirar si era bon temps. Dos dies vaig durar.
Dos dies vas durar, llavors sí que et vas marejar.
Com una sopa. Me duien en terra, m'hi quedava el patró, que era andalú, deia, o llevamos la mujer a puerto, esta se queda aquí. Dic, pues va, cap a puerto, doncs, me va durar poc. I com me deien, vols tornar-ho a provar? Diu, no, de moment no.
Jo remandaré, si de cas, ja faré... A mi m'agradaria, a Neus, ara ho hem dit, que, perquè ara estem assegudes amb unes cadires normals, podríem dir, però les cadires de remandar les tenim aquí darrere, perquè hem dit, efectivament, que el Museu de la Pesca el tenim aquí a prop i ens les han tret. Vull dir, aquestes cadires estaven dins del museu, però avui, que és 8 de març, per una bona causa, diguéssim, que surten del museu, i a mi m'agradaria molt veure recosir aquestes xarxes trencades. Li sembla que ho fem? I vostè va explicant en què consisteix
i tant,
això.
I tant.
Vinga, a veure...
Aquí hi ha un forat.
Sí, bueno, primer de tot, vostè està asseguda amb una cadireta de Vimet i al davant en té una altra, de cadireta.
Sí, amb un clau.
Sí, un clau amb una de les parts de...
Pot venir un o dos perquè s'enganxi un altre, però vull dir que el clau és essencial perquè, veus, la malla ha de quedar així, en forma romboide.
El forat nosaltres l'hem fet abans, perquè òbviament aquesta xarxa no està trencada,
ja.
I hem fet uns talls, oi? Ara
sí.
Simulem que diguéssim, aquesta xarxa ve del mar i està
ara,
trencada.
Això s'ha de netejar, que els forats tinguin forma de rombo, i farem el tall que falta.
Amb unes tisoretes.
Amb unes tisores petites es va netejant el forat. I quan el tens netejat, comences a remendar.
Això és nylon, eh?
Nylon, sí, això dura molt i molt, eh? Això no es trenca fàcilment. Ho trenquen fàcilment les tonyines, els peixos grans.
Perquè la gent es faci la idea, és un rombo petitet, eh?
Molt petit, la punteta del dit.
Sí, no sé, un parell de centímetres potser, o ni això, eh? Ni això.
No, què va.
Un centímetre.
Sí, sí, sí. La xarxa de la tranyina fa 330 metres de fondo. 330 metres de llarg, perdona.
De llarg.
I de fondo, pues no sé, portàvem 15, 17 tels d'aquests.
Sí.
Però això, si ho estires, veuràs que té molta amplada.
Ja, ja, sí, sí. Ara continua netejant, diguéssim, aquests...
Ara estic netejant el forat per poder-ho fer.
Uh-huh.
Perquè si no deixes el forat net, no pots remendar.
És a dir, aquesta agulla, podem dir-ne agulla d'això?
És una agulla de remendar, sí.
Una agulla de remendar.
Són de plàstic,
sí.
Hi ha moltes mides, per cada malla hi ha una mida d'agulles.
Suposo que abans havien ser de fusta o...?
Sí,
sí?
Eren de fusta, eren molt maques. A mi m'agradaven molt les antigues, però ara no, i tot és plàstic.
Veig que les tisores, vostè no les deixa anar, eh? Sempre les porta a la mà?
Sí.
Sempre?
Veus, té que fer la forma així, romboide... i l'aguantes amb l'ungle i amb una agulla petita i el fil fi i es va fent la malla.
O sigui, amb la mà dreta, diguéssim, va agafant aquestes dues parts trencades de la xarxa.
Sí.
Oi, amb la mà esquerra té les tisores que no les deixa anar,
no,
i aquesta agulla.
No, la mà dreta tinc les tisores.
Ai, perdó, sí, amb la mà dreta. Jo la miro de davant i m'havia confós.
Sí.
Però, efectivament, amb la mà dreta té les tisores,
sí,
i l'agulla.
Clar. El que hem trencat, ara es cus. Això és una feina de molta paciència. Això, imagina't tu, si et fan un set a la xarxa que
ja
te faci 100 metres, aleshores que t'hi pots estar.
Quanta estona?
Hores,
depèn de com estigui la xarxa, no? Però...
Si està molt, molt trencada,
sí,
t'hi pots passar, ja et dic, hores. 7-8 hores.
Vostè diria que és una cosa que vostè troba relaxant?
A mi m'agrada molt.
Sí?
Jo m'hi passava hores.
Uh-huh.
I a més... Hasta casa feia invents per poder tenir una cofa amb les xarxes d'anar a pescar,
sí,
i a la nit, mentre mirava la tele, jo remendava.
Ah.
Si no està ben remendada la xarxa, no es pot sortir a pescar.
I tu creus, com dèiem, que és una feina que sempre han fet les dones, que ha sigut prou reconeguda,
que
Teresa?
Com a mestressa de tranyina que era, quan el meu home anava a pescar i foradava, anava a pescar molt per allà a l'escala, i jo agafava el cotxe i carregava les 3 o 4 dones, i lo difícil que era trobar-ne que no estiguessin ja llogades per una tramo.
Mm.
Vull dir, abans era una cosa essencial. Si no es feia la feina, no podien sortir a pescar.
Que eren molt buscades, vaja, les dones
molt...
que arreglaven les xarxes.
És que sempre n'hi ha hagut poques, veus? Hem fet el forat.
Bueno, ja ho hem fet.
Hem fet el forat, però cosit.
Ja, ja. A tot això, ara pensava, Neus, com els hi pagaven aquesta feina?
Com els pagàvem?
Sí.
Pues a tant l'hora.
A tant l'hora.
Igual que quan vas a fregar escales, el mateix, mm-hmm, a tant l'hora.
Neus Serrano, de veritat ha sigut un gust i un plaer veure-la com recosia aquestes xarxes avui, aquest ofici que vostè ha practicat durant tants anys, des dels 18 aquí a Palamós, al Baix Empordà. Una de les dones que formava part, ara ho dèiem, d'aquest paisatge, d'aquesta vila marinera, que eren les remendadores, les conegudes com a remendadores, una feina imprescindible, perquè sense recosir aquests forats no es podia tornar a sortir a pescar. I llarga vida, almenys per ensenyar i posar en valor aquest ofici històric.
M'agradaria que algú n'aprengués.
I tant, i tant.
Però és difícil,
sí.
Ja t'ho dic.
Ja ho he vist, ja ho he vist.
No és difícil aprendre'n.
Trobar algú que ho vulgui
fer.
Ara ho intentarem nosaltres, va. Adéu, Neus, una abraçada.
Igualment.
No més guerres ni més morts, no més bombes ni més foc. Sóc el canó de Palamós. Sóc el canó de Palamós.
Oye, Clark, ¿vamos a almorzar?
Yeah, man, I'm ready. I'm hungry enough to bite a mule.
Bueno, ¿a dónde te gustaría ir? Well, let's go up to Harlem, man. Let's go up to Fat Mama's Soul Food.
Ven acá, ¿no quieres ir al foro de los Four Seasons?
No, no, no Seasons, baby.
¿Qué tal a la Fonda del Son?
Fonda del Soul, they ain't got no soul there, man.
Bueno, bueno, y entonces, ¿a dónde quieres ir entonces?
Let me think. Old Restaurant Cannibal a Berlín.
Muy buena idea.
Obre diumenge a la una del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. Un restaurant caníbal a Berlín. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Amb Paula Molés a Catalunya Ràdio.
I li toca el torn ara al Salvador García Arbós, observador, com pocs, de les coses que passen a les sales dels restaurants. Què has vist avui, Salvador?
Vaig veure que no van voler cobrar per separat a una colla d'avui. En pocs dies he viscut dos episodis que demostren els nivells d'intel·ligència dels propietaris o dels gestors de restaurants. El més recent va ser un sidral de Calample en una taula de buit en què tothom volia pagar lo seu. L'amo, l'encarregat, una llumanera integral, proposava que un ho pagués tot, a ser possible en efectiu, i que tothom li fes un bisum a ell. Assegurava que ja havia avisat del detall en el moment de fer la reserva i que, a més, té un cartellet al costat de la caixa que ho posa ben gros. Després van entrar a discutir sobre la llei, que no en diu res d'això. En l'episodi en qüestió, ningú no exigia pas un tiquet per separat. Demanava dividir-ho pel nombre de comensals. Vaig marxar abans de saber el final, per poc acabés en un altercat. Les xarxes van plenes de casos com aquest, i els comentaris i ressenyes hi ha coses amb disculpes amables, amb propòsit d'esmena, i algunes amb comentaris arrogants. En canvi, pels vols de Nadal, en un altre establiment, a sota del tot del tiquet, ja hi venia el total dividit per la part que corresponia pagar cada comensal. Ja ho sé, els empipa les factures de 250 euros i 5 pagaments de 60 euros entre dos efectius i tres targetes. Aquesta feina extra els farà de corcoll. A nivell comptable no representa cap problema, només més feina i prou. Els hostalers voldrien cobrar el preu just de la factura i que les propines vagin per separat, en efectiu. Efectiu? Si amb prou feina ningú no en porta.
Nyap o top?
I arriba el moment de donar la benvinguda al servei de verificació gastronòmica del restaurant caníbal popularment conegut com a Nyap o Top. Gerard Jubany, què tal? Ben tornat?
Què tal? Gràcies.
Benvingut.
He anat a buscar la sorpreseta.
Sí, ja l'havies comprat, no?, durant la setmana.
Sí, sí.
Has fet recerca.
Sí, sí, sí. Segueixo un mètode científic per
Exacte.
Escollir les coses.
Ai, digue'm, qui s'ha ofert avui com a voluntari o voluntària per sotmetre's al Nyap o Top d'aquest diumenge, va?
Doncs avui tenim una voluntària, una dona que en el seu àmbit ha obert camí, ho destaquem avui, que precisament és 8 de març, és la primera dona que ha dirigit, que dirigeix actualment l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona en els seus 50 anys d'història. En definitiva, tenim aquí una persona que contribueix a endolcir-nos les vides, és la Sarai Ruiz.
Oh, hola Sarai, què tal?
Hola,
com estem?
Bon dia.
Benvinguda, quin plaer, la Sarai és... Deixa'm dir-t'ho, és una crac, o sigui, és una de les dones que més en sap de pastisseria, jo m'atreviria a dir a Catalunya, i més enllà. Benvinguda al restaurant Caníbal, de veritat.
Moltes gràcies.
Un plaer. Primera dona, ara ho deia Gerard, de l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona. Jo no sé com ha sigut aquest any i mig, i escatxo una mica, que portes el càrrec. Hi ha hagut canvis des de que tu ets directora de l'escola?
Bueno, siempre hay cambios, supongo, cuando hay un cambio interno, y yo espero que sean para bien.
Si no m'equivoco, ja hi ha més dones que homes estudiant a l'escola? Pot ser això, més o menys?
Esto no, o sea, tienes total razón. Desde hace unos años ya en las aulas siempre vemos más un número bastante más grande de mujeres que estudian pastelería que hombres.
Uh-huh. ¿Y això a què respon? ¿Creus que respon alguna cosa en concret?
Bueno, yo creo que un poco... al cambio generacional que vemos hoy en día en casi todos los ámbitos. Sí que es cierto que los oficios, depende de qué ámbito, siempre han sido, no termino de entender bien por qué, más de hombres. Hoy en día, pues supongo que gracias a que nos han ido enseñando a lo largo de los años que podemos ser lo que queremos, pues también hay más chicas, en este caso jóvenes, que se dedican al sector de la gastronomía y concretamente al mundo de la pastelería.
Tu per això, malgrat que ets directora, no has deixat de fer classes, no?
No, intento hacer todas las que puedo, que no son todas las que me gustaría, pero para mantenerme activa, por así decirlo, y por seguir manteniendo ese contacto con los jóvenes que conforman la escuela, porque son los que nos hacen mantenernos pues un poquito activos y a la vanguardia del sector.
Tu, Gerard, t'hi veus fent... Jo no, que, ja ho ha dit ara.
Jo... O sigui, per què jo... no t'hi veus?
No, jo fent pastisseria no. Ara no, li diré a la Sarai no. Per què no. Jo trobo que és una ciència massa exacta. Saps allò de provar que pots fer amb la cuina salada? Aquí no ho pots fer, no pots anar tastant les coses, i llavors allò al final acaba sent un desastre monumental.
Home,
que és el que m'ha passat
has de ser
a
més
mi
precís,
sempre
suposo.
Bueno, supongo que se ha ido el gran hándicap siempre la pastelería, ¿no? Que la cocina sí. Es un poquito más intuitiva. Puedes ir probando, ver si te has quedado un poquito corto de sal o si te has pasado, o si quieres añadir un poco más. Y la pastelería sí que es cierto que pues es un puntito más alquimista, ¿no? O más
puntito,
de precisión.
No, mucho, mucho.
Però, i la gent que ve a l'escola de pastisseria és gent que té nocions de gastronomia, té coneixements, o pot, com ara deia la Paula, puc venir jo que no en tinc ni idea i m'hi apunto?
Tenemos la suerte de tener un perfil muy amplio de estudiantes. Por norma general son personas que ya quieren aprender un oficio, pero también tenemos mucha gente que viene de otras disciplinas, o sea, pueden ser de la gastronomía que se han dado cuenta, o sea, de la parte más salada que se han dado cuenta que normalmente la pastelería cuando se estudia cocina pues es un año o una pequeña parte, entonces pues que ahí se han dado cuenta que les engancha y quieren especializarse, o también tenemos profesionales desde, yo siempre lo digo, he dado clase a pilotos de avión, a cirujanos, a arquitectos, a ingenieros, a químicos...
¿Algún periodista? Potser, no, també, no sé.
Pues mira, ahora mismo no te sabría decir, pero sí que es verdad, es lo que os digo. Al final, sí que lo bueno que tiene la gastronomía es que es algo que muchas veces se intuye como hobby, pero termina siendo pues una pasión a la que quieres dedicar tu vida. Entonces ha habido muchos que, pues, en los cuales yo me incluyo, igual hemos empezado en otro ámbito, pero como dicen que la cabra tira al monte, pues hemos terminado todos aquí.
Jo crec que podríem anar i alguna coseta no, faríem.
Jo no descarto res.
Jo tampoc.
En quin àmbit vas començar? Que dius que no vas començar
bueno,
en l'àmbit.
Jo he estudiat Administració i Direcció d'Empreses, o comencé a estudiar-lo, i bueno, o sea, ya sabía, des d'un primer moment que no me gustava, mi família se dedica d'una manera o d'altra al sector també de la gastronomia, i pues mis padres en ese momento, que esa cosa que suelen tener los padres a veces, pues querían que estudiase una carrera universitaria para tener un trabajo normal, con un horario normal, con una serie de requisitos a priori normales, pero que bueno, que no eran los que yo quería.
Sí, però de tota manera has acabat dirigint l'escola. Bueno. Vull dir que d'alguna manera mira, també has acabat fent allò que vas estudiar.
Tens raó. La Sarai, ets nascuda a Bilbao, a 40 anys tens, i amb quina edat vas arribar aquí, a Catalunya?
A Catalunya arribé amb 23 anys.
Amb 23 anys.
Mitja vida.
Mitja vida, sí. Ara, si jo i el Jovany anem a la teva escola, quina seria la classe més difícil? Ara penso, no sé, fer un pa de pessic, atemperar la xocolata, a fer muntar unes clares... És que tot sembla difícil, eh?
Has dicho que no sabías nada, pero si ya sabes que el chocolate se atempera,
ya, bueno,
algo sabes.
Son uns anys de tenir obert el restaurant i alguna cosa sabem, sí.
Yo creo que siempre la parte que entra a jugar un poquito más la parte artística suele ser la que es un poquito más complicada, ¿no? Porque es a veces un poquito más difícil de expresar todo lo que tienes dentro a nivel artístico. A mí es lo que más me divierte, pero sí que es cierto que normalmente a la gente lo que más le cuesta es la escultura de chocolate. No lo que es la figura o la mona o pieza comercial, sino una pieza artística.
Home, ara ve el gran moment, vindrà Setmana Santa i vindran les mones, que a Catalunya som, bueno, uns cracs famosos, vaja, per fer aquestes escultures fantàstiques.
Y la verdad, yo he de reconocer que cuando llegué a Cataluña fue, o sea, mi primera Pascua fue algo como insólito, era algo que no conocía, que realmente, o sea, yo siempre lo digo, o sea, yo lo miro más por la parte gastronómica, pero Cataluña es un país riquísimo y sobre todo a nivel gastronómico es algo espectacular. Concretamente la pastelería tiene un peso muy fuerte, uh-huh. y yo me acuerdo perfectamente de mi primera Pascua y de ir a ver las escaparates de las pastelerías.
Y alucina.
Sí.
Porque mucho. A Bilbao no es fa això, entenc,
no, eh? Es no, es curioso, ¿eh? En Bilbao ahora me caerá en algún que otro capote, pero, ay, o sea, tenemos una gastronomía riquísima, pero sí que es cierto que, bajo mi humilde opinión, la parte del dulce pues no ha evolucionado tanto como haya podido evolucionar la parte salada, y a mí sí me falta un poquito ahí de ese empuje en la parte dulce.
Per això estàs aquí i per això estàs on estàs. Clar, una de les teves especialitats és la xocolata. Mm-hmm. Sarai, què hem de fer amb la xocolata Dubai? Per què? O sigui, per què aquesta febre d'aquesta xocolata farcida amb festuc i tot això? A veure, com t'ho expliques tu?
Jo soy un moco hater, del xocolata Dubai.
Ah, o sea, fantàstic, no... fantàstic. Mira, no ho sabíem i bueno, això ens va molt bé.
Està rica, o sea, no, o sea, al final és fàcil, algo que cruje, pistacho està bueno, però m'agrada molt més la avellana o la mella.
Ah?
O sea, me refiero... yo a veces pienso que nos merecemos la extinción, el género humano, y cuando hablamos del chocolate Dubai creo que es un muy claro ejemplo. Al final es lo bueno y lo malo que tienen las redes, ¿no? O sea, que porque una cosa se ponga de moda, pues ha terminado subiendo el precio mundial del fastuc. Pues sinceramente lo veo bastante ridículo.
Perquè hi ha modes a la pastisseria, no? També hi ha productes que, pel motiu que sigui, de cop i volta es posen de moda. Ara dèiem dels pistatxos, però fa un temps hi va haver el boom del pastís de formatge, per exemple. Mm.
Totalment. En la gastronomia somos especialistas. Yo siempre digo que el 2025 ha sido las cafeterías de especialidad, lo que en el 2024 las smash burgers.
Sí, ja. És veritat.
No?
Sí,
pues un poco parecido.
I tu, Elvires, alguna moda a la vista amb les pastisseries? Ara ens diràs, d'aquí 2 anys estarem menjant això. No sé.
Bueno, yo creo que es que con la pastelería nunca se sabe, porque si pensásemos en lo que realmente es tendencia, estaríamos dirigiéndonos hacia una pastelería pues un poquito más saludable, gustosa todavía, pero un poquito más saludable, pero luego te das cuenta que lo que se pone de moda es lo que chorrea, lo que llaman food porn, y lo que en redes o en una pantalla en vertical...
Clar, funciona,
queda,
eh?
Bonito.
Funciona, clar.
I ara que deies això de la pastisseria saludable, com porteu tot el tema de les intoleràncies, que cada vegada hi ha més intoleràncies, en productes que feu servir molt? Des de la llet, o productes làctics, fins a fruits secs, tot això com ho porta la pastisseria?
Bueno, la pastelería lo lleva muy bien porque al final siempre hay profesionales que se especializan en cada una de las disciplinas, ¿no? Y tenemos la suerte en el panorama nacional de tener a buenos profesionales que se dedican precisamente a endulzar la vida de estas personas que tienen esas intolerancias o... Y ya no solo intolerancias, sino a veces decisiones, ¿no? Por ejemplo, el público vegano o... y demás. Entonces, bueno, hay la suerte, yo no soy uno de esos profesionales en los que se ha especializado en esa pastelería más saludable o esa pastelería más alternativa. Yo sigo siendo de la de goce y disfrute un poco con todo, pero está súper bien que lo haya porque tiene que haber opciones para todos.
Uh-huh. Y en sucre.
Sí.
Bueno, perquè no, moltes vegades perseguim això de fer pastisseria amb menys sucre, que és fantàstic, eh?
Bueno, però és fantàstic.
Però hi ha de ser, no?
Fantàstic, i també depèn un poc com se haga, perquè al final jo crec que s'ha demonitzat mucho el azúcar, que uh-huh. evidentemente soy pastelera, però soy total i absolutamente consciente de lo que es sano y lo que es insano, y yo no recomiendo que alguien se coma un pastel cada día, pero sí que abogo a que cuando se coman un pastel sea de calidad.
Claro.
Al final, muchas veces para quitar los azúcares se comienzan a meter pues polialcoholes o algún tipo de azúcares que luego realmente haya mucha gente que no le sientan bien.
Uh-huh. Ay. Ara he dit polialcoholes, sí. Això que portes tu? Tu creus que portarà polialcoholes o no?
I coses que no sienten bé, ja, no sé. Ja veuràs ara.
Ai, no sé, ets conscient, oi, de qui tens al davant
sí,
avui,
sí,
Gerard?
Sí, sí, no, ara... he anat a arriscar.
Ens ha anat a arriscar molt. Què has triat? Què li has triat a la Sarai?
Sí, ho trec ja, eh? Voleu,
ah, sí, doncs, no sé, com vulgueu. Bueno, si no, continuem xerrant,
porto amagat a la bossa perquè no volia desvelar.
Sí, sí, l'efecte sorpresa. L'efecte uau!
Una cosa que té a veure amb el món de la pastisseria catalana, però no he pogut renunciar al fet d'anar-ho a buscar en una gran superfície comercial, en un supermercat. Per tant, el que he trobat és aquesta magnífica capsa de xuxos de crema que venen en aquest format de 8 unitats.
Tot el que acabem de dir, doncs al contrari del que acaba d'explicar la Sarai ara mateix, de la qualitat, etcètera, etcètera, això s'ho carrega tot absolutament.
Ho deixo aquí a sobre perquè la capsa mateixa és de plàstic i ja noto el greixet.
Jo, a priori, lo que diria és que y esto me gustaría que vuestros oyentes también se fuesen capaces de valorarlo. Al final, comer un chuchu está divino, pero cuando vamos a una pastelería, por norma general, nos compramos uno. Cuando terminamos comprando productos en una gran superficie, terminamos comprando una caja en la que vienen ocho.
Igual sí, no era posible agafar-ne un
No, pero me refiero al final, igual te apetece comerte un chuchu, pero no te apetece comerte ocho. Pero al final, como te terminas comprando ocho, te comes más de lo que te comerías a priori yendo a comprar a una pastelería artesana, ¿no? Y al final, ese, a veces, para mí es también el gran engaño o el gran hándicap de la pastelería industrial, que se termina comprando mucha más cantidad de la que comprarías en una pastelería local, y al final terminas comiendo más de lo que toca de un producto que además no es tan bueno como en una como una pastelería.
Ja, potser podem acabar aquí i dir que és un nyap, això. No, fem-ho.
Ara us donaré arguments a favor. M'ha costat, però he intentat trobar arguments a favor i arguments en contra.
I que consti, abans de tot això, que som uns fervents defensors de la pastisseria artesana.
Absolutament. Ara m'imagino el Salvador García Arbós sentint això i acostant-se cap aquí amb una destral a la mà.
Ja el deus conèixer, Sarai, el Salvador, impulsor del concurs el millor xuxu del món.
Sí, dentro de poquito volvemos a tenir en Girona la...
Enviarem el Gerard a ser de jurat perquè ho pagui tot això.
Pues bueno, creo que nos veremos allí.
Comencem pels tres arguments a favor, va.
Argument a favor, l'apuntava una mica ara la Sarai, el de la compra compulsiva. No tinc clar del tot que sigui un argument a favor, però quan entres a un súper per fer una compra de coses normalment avorrides, com vas a buscar la garrafa d'aigua, el gel de dutxa i els fregalls, doncs et trobes aquest producte que et pot generar una necessitat que tens la possibilitat de satisfer de manera immediata, tot i que després te n'acabis penedint. El xuxu artesanal, en canvi, has de tenir la idea prèvia de voler anar a una pastisseria i l'has d'anar a buscar. Aquí te'l trobes sense esforç i pots satisfer la teva necessitat de manera instantània. Segon argument a favor, el preu.
Ui.
Sempre dic, això va condicionat a si al final el tastem i si ara ens emportem una sorpresa i resulta
que
és bo.
És que no crec,
doncs,
però bé.
Tu imagina't, en aquesta capsa hi ha 8 unitats de xuxu de crema pel mòdic preu de 5 euros.
Uau,
molt raonable. Imagina't, 8 xuxus de crema en una pastisseria no et sortirien per 5 euros.
No, això segur que no.
I el tercer argument a favor, ja dic que he hagut de rascar molt per trobar els arguments a favor, eh? Tercer argument a favor, a la funció divulgativa de trobar el xuxu de crema en un supermercat. Perquè, a veure, pensem-hi, un producte d'origen artesanal, si arriba a fabricar-se de manera industrial, vol dir que gaudeix de popularitat i que la gent està disposada a consumir-ne. Això és una arma de doble tall. Per una banda, des del moment que això entra al súper, vol dir que te l'oferiran a un preu inferior a costa de sacrificar la qualitat, però d'altra banda, potser a través del súper algú arriba a conèixer l'existència del xuxu de crema i s'interessa per la seva forma tradicional
i després
va a la pastisseria.
Una miqueta enrabassat, però té una mica de sentit.
Sí.
Voy a decir que solo te compro esa tercera opción, concuerdo contigo. Te voy a ser sincera.
¿Ves?
Creo que muchas veces se piensa que los supermercados nos hacen la competencia a los artesanos y yo hay muchas veces que creo que ayudan a divulgar sí que algunos dulces, siendo un poco honestos, vivimos una tesitura en la que todo el mundo no se puede permitir pagar según qué precios por algunos productos, pero sí que creo que cuando la gente se acostumbra a comprar algo de dudosa calidad, por así decirlo, en el momento que quiere hacer como ese salto cualitativo, termina yendo a la pastelería a comprárselo. Y hay con algunos productos, sobre todo que sí que es cierto que no son tanto de aquí, pues, ¿qué pasa? Entonces, ese punto yo lo quiero ver como una competencia que nos viene bien para mantenernos al día y esforzarnos un poco más. Todo el resto no te lo compro.
Ai, bé, avui tastem un xuxu de supermercat amb la Sarai Ruiz, directora de l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona, i aquests són els tres arguments en contra.
El primer argument de tots és l'aspecte. Vull dir, s'ha de reconèixer que aquests xuxus de crema empresonats en un recipient de plàstic no és la millor presentació possible del producte. A més, com que deuen portar aquí uns quants dies tancats, el sucre de la superfície ha entrat en contacte amb l'oli i el sucre ha anat desapareixent i els veiem gairebé pelats.
Sí.
Vull dir que l'aspecte no seria el millor. El segon argument en contra és la llista d'ingredients. Quan fem un cop d'ull als ingredients d'un producte i veiem que la llista és interminable, ja pots començar a sospitar. En aquest cas hi trobem una quantitat de lletres E molt important. Aquí hi ha estabilitzants, antioxidants, emulgents, conservants, antiaglomerants, fins i tot hi he trobat una cosa que es diu mejorante.
Així, sol.
Mejorante.
Mejorante.
Vull dir que jo posaria mejorante a qualsevol producte i en principi te l'hauria de millorar.
I el poli, com li havies dit, polialcohol?
Bueno, o sea, azúcares en general, azúcares técnicos que...
Ja.
Pues que a todo el mundo no le sientan.
Sí. Ja.
I bueno, en tercer lloc, el tercer argument en contra és que està mal escrit. Vull dir,
què?
Argument definitiu, no?
No m'ho puc creure.
Sí, sí, clarament aquí posa... xuxo, o sigui, sense la i del mig. O sigui, suposo que deu voler posar xuxo, no? Posa xuxo crema.
Sí.
Xuxo crema posen aquí.
Sí, sí.
Per tant, a mi, si em treuen la i, és com si em traguessin la crema de dins.
I potser estan fent una altra cosa. Clar,
clar,
clar. No,
no sé si és una,
una
qüestió legal, potser fins i tot, no? Que no li poden posar xuxo
sí,
i aquí posa xuxo, com si fos un gos, diguéssim.
Sí,
doncs aquests són els tres arguments a favor, els tres arguments en contra, i ara em sap greu Sarai, em sap greu Paula, però arriba el moment definitiu, que és el del tast. I haurem de provar-ho.
Preparada?
Bueno,
em sap greu Sarai, no t'hem fet venir aquí per res.
No me l'esperava jo, però...
A veure...
Estàs acostumada, deus estar acostumada a tastar alguns nyaps dels teus alumnes.
La verdad es que estamos, o sea, lo hacen muy bien.
Lo hacen muy bien,
escuela.
M'està venint la flaire de pastisseria tradicional de tota la vida.
D'oli de calamars. S'han fregit calamars abans aquí, o què?
Solo provo yo, vosotros
no. Bueno, provo jo també, per solidaritat sempre amb vosaltres. I aquí resulta que el que se sale de rosites, que es diu, és el Gerard,
eh? És un poco injusto, ¿no?
Sí, és bastante injusto.
A veure, jo he fet la feina de la recerca, de l'estudi de mercat...
Mare de Déu.
A veure...
A priori, el color de la crema...
No
inspira mucha confianza, ¿no? Al final una buena crema tiene ese color del Robel Dou,
sí,
¿no?
Sí, i
però
i la...
sembla melmelada de llimona. L'aspecte sembla melmelada de llimona. Què?
Paula, estàs parlant molt, però no estàs menjant. A veure... I la pasta, què? I el fregit, el cruixent del fregit.
No hi és.
No hi ha cruixent, no hi ha res. Jo he fet de jurat el concurs del millor xuxu.
I què tal, se parecen?
Sí, mucho. No, però recordo que en descartaven molts per l'aspecte, que és una cosa que fan molt als concursos del gremi, i a vegades descartem per aspecte.
Muchas veces.
Aquest aniria fora, eh?
Cuando estamos buscando poder decir que un producto es el mejor pues de Cataluña, de España, de lo que sea, tiene que ser perfecto todo, o sea, primero en la visual y luego en lo gustativo, porque si algo es muy feo, a priori no te va a apetecer comértelo y viceversa.
¿Qué?
Está bastante secuno. Esto, y sabe bastante a aceite, ¿no?
No li estem trobant res positiu, ¿no?
És molt dolç, eh?
No et vegis forçada a trobar-li res positiu. Si no hi ha res, no hi ha res.
Jo no li trobo res positiu.
Que és comestible. En principi no és tòxic. Seria...
Bueno, comestible, escolta, aquí hem fet un mosset petitet i jo no el tornaré a tastar.
No, jo tampoc.
Tu tampoc, no? Bé, doncs tot això t'ho emportes tu.
Sobretot perquè, a part, este tipus d'elaboracions que són frites, luego resulten muy pesadas si no són de calidad. És que en Catalunya tenéis mucha suerte. Bueno, tenemos mucha suerte los catalanes. Jo ja me incluyo.
Closa.
De tener, o sea, hay muy buenos profesionales también a lo largo del territorio, pero Cataluña tiene la mejor pastelería para mí ahora mismo de Europa junto con Francia, entonces recibiré también bastante hate por esto, pero encontramos productos muy muy buenos, entonces es fácil acostumbrarse a lo bueno.
Claro.
Doncs, jo he de fer
la pregunta.
Sí, hi ha un protocol i l'he de seguir. Sarai, si haguessis de situar aquest producte en algun punt de la línia que va des del producte top al producte nyap, on ho posaries?
En el nyap.
En el nyap, sense cap mena de dubte.
Més abaix no tens res. No
I tu,
tens res,
Paula,
més abaix.
També t'ho pregunto.
Jo també, bueno, pregunta-m'ho, sí.
Doncs on situaries? En nyap, eh?
En nyap, sí. Doncs només dic que el 21 de març es fa el concurs el millor xuxu. No ho dic per si tindrem l'alternativa, saps?
O sigui que un dia d'aquests hauràs d'anar a fer de jurat.
Sí, ja li diré al Salvador, a veure si aquest any m'hi puc anar.
Molt bé. Doncs escolta'm, dictem sentència. Hem arribat a la conclusió que aquest xuxo, escrit sense la i, xuxo crema, que he tret d'un supermercat, és un producte...
Nyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ai, moltes gràcies, Sarai Ruiz. Gràcies per venir al restaurant Caníbal. I res, te'n portes un exemple del que no han de fer els teus alumnes, eh? Que és aquest, fer aquest xuxu, sobretot.
Moltes gràcies.
Que no fem això. I molts èxits, de veritat, al capdavant de l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona.
Moltes gràcies.
Nosaltres acabem sempre amb coses bones, amb l'especialitat. Ja sabeu que som en època de calçotades. Però avui descobrirem una manera diferent de menjar calçots, que no és pròpiament la calçotada, és una altra. Mira, ens ho descobrirà tot això la Puri Esteve, que és propietària del restaurant La Montoliva de Vilallonga del Camp, al Tarragonès. Ara l'escoltem. Una abraçada, Sarai.
Moltes gràcies.
Adéu, Gerard, adéu, adéu.
Adéu, Poli.
A banda de la calçotada tradicional, també fem altres plats amb calçot. El nostre plat estrella fet amb calçots és la brandada. Aquesta brandada de bacallà que tots coneixem i que és tan nostra, nosaltres l'hem adaptat i l'hem transformat. I la fem amb calçot cuit, amb llenya. És una brandada cremosa, untuosa, amb un gustet molt saborós de fumat. La presentem amb unes patates al caliu farcides amb aquesta brandada i gratinades al forn i amb unes gotetes o amb unes ratlletes de salsa salvitxada del calçot. És una delícia.
I fins aquí el Caníbal d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Isma, Albert Castellví, Sílvia Andrés, Sílvia Comet, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Sense menysprear els homes, ni molt menys. Però les dones sempre han tingut un paper molt important a les cases, sempre. Pal de paller, però és que sabien fer tots els oficis. Sabien cuidar la canalla, sabien cuinar, sabien cosir, sabien cuidar l'hort, sabien cuidar les gallines, ho sabien fer tot.
Jo surto a navegar amb la meva barca, navegar tot sol, i l'aigua cau. I com ningú m'escolta, canto així. La ra ra ra. Jo surto a navegar, però el mar s'enfada. Navegar i plou, i vull marxar, però no vull fugir. I com que jo m'escolto, canto així. La ra ra ra. Jo surto a navegar amb la meva barca. Navegar.